els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Operació Sandwich, amb la col·laboració especial de la Universitat Blanquerna Ramon Llull.
Mireu, quan una persona arriba a gran, una alimentació equilibrada és essencial per mantenir la salut i la vitalitat. Un dels components clau d'una dieta saludable són les proteïnes, que tenen un paper realment crucial. Tot i això, sovint es subestima la importància d'una ingesta proteica adequada a les persones grans. Avui ens farem algunes preguntes al respecte, com ara què cal tenir en compte a l'hora de dissenyar una dieta rica en proteïnes per la gent gran, o com podem assegurar que reben la quantitat òptima de proteïnes i quins beneficis pot aportar una dieta rica en proteïnes per la salut i el benestar general de les persones de la tercera edat. Avui volem donar una resposta una mica tot plegat de la mà de la doctora Eulàlia Vidal. Ella és professora del grau en Nutrició Humana i Dietètica de la Universitat Blanquerna Ramon Llull. Eulàlia, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres de nou.
Bon dia.
Eulàlia, deixem començar a preguntar-te una pregunta de Pere Grullo, que en diuen, però per aquells que no estem habituats a parlar de dietètica, a parlar d'una dieta proteica, està bé que ho aclarim tot plegat, perquè a vegades ens venen asa per llebre, diguem-ne. De què parlem quan parlem de proteïnes en una dieta?
A veure, mira, la veritat és que és una de les paraules que confon més, perquè hi ha gent que parla d'aliments proteics i hi ha gent que parla de proteïnes. Jo sempre dic que nosaltres som una espècie, bueno, un organisme que perquè funcioni òptimament requereix de moltes coses, no? I afortunadament, doncs, aquestes coses les podem obtenir dels aliments. Uh-huh. Quines són aquestes coses? Doncs, bueno, ens falten vitamines, minerals, que jo crec que això és un vocabulari que és conegut. Falten, doncs, carbohidrats, falten greixos i falta una peça clau, que és la proteïna. La proteïna és algo que trobem en molts aliments que nosaltres necessitem i que, per tant, l'única manera és obtenir-lo a través d'ells. Però és un component dels aliments. Després hauríem de parlar dels aliments proteics, que són aliments que aquest component el tenen en més quantitat que d'altres. Però proteïna és un element clau que nosaltres hem d'obtenir dels aliments i que nosaltres necessitem i és molt important.
Val, anem doncs a la importància. Quina és la importància de la proteïna en l'alimentació per les persones grans?
A veure, la proteïna té un paper rellevant en molts aspectes. Probablement molta gent que ens escolti, si féssim aquesta pregunta, ens dirien massa muscular, no? Perquè tothom associa proteïna i massa muscular. Però hem de tenir en compte que, per exemple, la nostra famosa hemoglobina, això que ens transporta el ferro i que fa que, doncs, evitem anèmies, és una proteïna. Per tant, una dieta baixa en proteïnes pot portar una anèmia. Sempre relacionem anèmia amb ferro, però una baixa ingesta proteica ho podria portar. Per exemple, les immunoglobulines, totes les nostres defenses són proteïnes. Per tant, una baixa ingesta proteica pot portar un major risc d'infecció, perquè el nostre sistema immunològic, doncs, no està ben preparat o com hauria d'estar. Per exemple, a nivell cognitiu, pensem que hi ha molts missatgers que ens proporcionen informació d'un cantó a un altre i aquests missatgers són proteïnes. Per tant, la proteïna està involucrada en molts aspectes, a nivell d'infeccions, defenses, a nivell muscular, evidentment, a nivell, doncs, de l'hemoglobina, els teixits, els cabells. És a dir, és una clau, jo sempre dic que és com una mica el ciment, no? És una base de moltes estructures que el nostre organisme necessita.
Eulàlia, jo quan, equivocadament segurament, però quan penso en proteïna o en aliment proteic, penso en carn.
No, que va,
no, eh?
No. A veure, la proteïna la trobem en molts aliments i si ara t'hagués de fer una llista així, en termes molt generals, parlaríem de la carn, parlaríem del peix, parlaríem dels ous, parlaríem dels làctics, hi ha iogurt, formatge, llet, i parlaríem també dels llegums, d'acord? I potser, de molt arriscar, també entraria en la fruita seca. El que passa que quan parlem de proteïna, com que sempre ho diem amb 100 grams, doncs clar, peix, carn, ous, formatge i llet és algo que ens mengem, doncs, amb unes certes quantitats, i la fruita seca, aquest grapadet, clar, això fa que acabi sent menys del que ens pensem. Però, bueno, posem-la també perquè sempre suma. Per tant, estaríem parlant de peix, carn, ous, làctics, els llegums i fruita seca.
Val. Abans em deies, la proteïna és una cosa que trobem en aquells aliments, en aquests que ara ens deies, eh?
Sí.
És diferent entre si? És a dir, hi ha tipus de proteïna?
A veure, la proteïna, d'entrada, dir-te que quasi que la trobaríem inclús amb una verdura, mira si m'aquest dic. Però quan parlem de que aquests aliments són proteics, és que la porten amb una quantitat exemplar i amb una quantitat alta. Per tant, realment, amb poc menjar o poc aliment que prenem, ja tenim una ingesta proteica. Però sí que és veritat que no totes les proteïnes són iguales. És a dir, aquí hi ha una mica la qualitat proteica. És a dir, jo puc tenir 20 grams de proteïna en un aliment i 20 grams en un altre aliment, de manera que a primera vista doncs tothom diria, home, aquests dos aliments tenen la mateixa quantitat. Ja, però si d'un jo només n'aprofito un 10% i de l'altre n'aprofito un 50%, està clar que no és el mateix. Per tant, una cosa és la quantitat que porta un aliment i que és el que sempre ens trobem en els mitjans de comunicació o en els articles, tanta proteïna per 100 grams. Però hem de pujar un esglaó més i hem de ser una mica més perfeccionistes, i és la qualitat d'aquesta proteïna. I aquí és on potser tota aquesta llista d'aliments que t'he esmentat ara hauríem de fer un parell de grups, no? Un seria peix, carn, ous i làctics, que aquests no només tenen una quantitat, sinó que la seva qualitat és bona. I l'altre grup, que seria la fruita seca, el llegum, tenen proteïna i la seva qualitat, jo no diria que és dolenta, ni molt menys. Simplement és que n'hi ha alguns dintre d'aquest grup que no tenen una bona qualitat. I per tant hem de vetllar per barrejar-los amb d'altres que aportin una mica aquest dèficit. Poso un exemple, no? És a dir, per exemple, el llegum és un aliment molt ric en proteïnes, és un aliment molt saludable, és un aliment que l'hauríem de tenir integrat a la nostra dieta almenys 3 o 4 cops a la setmana, però sí que és cert que hi ha alguns llegums que, tot i tenir quantitat, a vegades els hi falta alguna coseta, i aquesta coseta l'hem d'anar a buscar en alguns altres aliments, d'aquí les famoses barreges de llenties amb arròs. Per què? Perquè el que li falta a la llentia ho porta l'arròs.
Boníssim.
I per tant hem de vetllar per aquesta qualitat. Per tant, dietes veganes que es poden fer perfectament, l'únic que han de tenir és una miqueta en compte de poder suplementar amb aliments, res de complements alimentaris, amb aliments, doncs la carència d'aquests aminoàcids que a vegades trobem que les proteïnes no tenen o tenen en petita quantitat.
Mira, ja em vas coneixent, Eulàlia, perquè volia ser una mica punyetero i preguntar-te precisament per això. Si la qualitat bona és la del peix, la carn, els ous i el làctics, ser vegetarià és dolent?
No, que va, que va. Al final, mira, vaig a posar un exemple que potser és una mica simple, però tu imagina't que has d'edificar dues cases, no? I una d'aquestes cases l'edifiques amb un material de construcció que no és de bona qualitat, un ciment doncs, que no és de bona qualitat, la fusta que utilitzo per fer la finestra, doncs, en 3 dies es bufarà, no? És a dir, el material no és de bona qualitat. I en faig una altra amb material d'excel·lent qualitat. Jo estic segura que el primer dia, quan la casa estigui acabada, tothom dirà, home, però si les dues cases són iguales, quina diferència hi ha? Però esperem a passar 10 anys, 15 o 20. Aquests anys farà que una casa doncs, comenci a malmetre's o doncs, a bufar-se doncs, una finestra o a caure doncs, un tros de, no sé, de paret, no? Per què? Perquè a primera vista ho veiem igual, però al cap dels anys, si hem tingut una bona qualitat proteica, això jugarà a favor nostre. Per tant, evidentment que és important tenir en compte la qualitat de la proteïna i les dietes vegetarianes es poden fer perfectament. Has de pensar que quan parlem de dieta vegetariana hem de precisar una mica, perquè hi ha les dietes ovolàcties, en el cas d'aquestes dietes s'incorpora làctics i s'incorpora ou, i per tant, pel fet d'incorporar aquests dos aliments, ja estem incorporant proteïnes de bona qualitat. En canvi, una dieta vegana es pot fer perfectament, però s'ha de vetllar perquè al llarg del dia hi hagi combinació d'aquests aliments, no? Per exemple, els llegums i els cereals és una molt bona combinació. Si ens escolten persones doncs, que estan fent dietes veganes, una de les recomanacions és que si tu a l'hora de dinar dius no, escolta'm, tu jo només vull fer llenties, no vull barrejar res, doncs que vetlli perquè al llarg del dia hi hagi també cereals, a través del pa, de l'arròs, algunes torradet, no sé. Però simplement és vetllar per això, i si fem aquesta barreja tenim una bona qualitat proteica.
De seguida continuem parlant de la gent gran. Abans, però una altra paraula que normalment es sol associar a la proteïna, que segurament tant jo com els oients hem sentit una quantitat de vegades enormes, però que no crec que tots sapiguem què vol dir, són els aminoàcids.
Els aminoàcids, sí. A veure, en el fons, la proteïna és una estructura molt complexa que la trobem en els aliments, però si ara aquesta estructura l'agaféssim, no, i la visualitzéssim, jo sempre dic que és com un cabdell de llana. Uh-huh. És una cosa que està ben embolicada i té una estructura com tridimensional, molt abstracta, no? Però si ara aquest cabdell de llana el que faig és desembolicar-lo, no? Anar-lo estirant, 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 em trobaré com una cadena de boletes, uh-huh, i cada boleta és un aminoàcid.
Val.
Per tant, els aminoàcids són les estructures o petites estructures que formen la proteïna. Per tant, jo si agafés una proteïna...
Un conjunt d'aminoàcids és una proteïna?
Exacte, un conjunt, val, d'aminoàcids seria una proteïna. I per tant, quan parlem de qualitat proteica és perquè sabem que hi ha proteïnes que tenen, entre cometes, tots els aminoàcids que nosaltres necessitem, i els que no tenen bona qualitat proteica és que fan carència d'alguns aminoàcids. Mm.
De tot això que hem dit, Eulàlia, quins tipus de proteïnes són més beneficioses per la salut de les persones grans i per què?
Mira, aquesta pregunta hi ha molta gent que a vegades em diu: Eulàlia, jo tinc les articulacions malament i em prenc col·làgen. A veure, hem de partir de que allò que ens mengem no és allò que tenim nosaltres a dintre. Mm. D'acord? Nosaltres ens mengem proteïna, el nostre organisme agafa aquesta proteïna i la comença a trencar en petites boletes, aquestes boletes entren dintre i el nostre organisme decideix què en farà d'aquestes boletes. Si necessita fer hemoglobina, farà hemoglobina, si necessita fer massa muscular, tot depèn de com està organitzat. Per tant, el que nosaltres necessitem és proteïna en general i sobretot que hi hagin uns determinats aminoàcids. Que això, dit amb un vocabulari que sigui senzill, és necessitem bona qualitat proteica. Si això ho aconseguim, el nostre organisme cada dia tindrà totes les boletes necessàries per fer el que ell hagi de fer. Totes les proteïnes, neurotransmissors, musculatura, hemoglobina, el que li faci falta. Uh-huh. Per tant, dir quina és la millor proteïna, podia dir el col·làgen, la ovoalbúmina, però tot això no té cap sentit. És a dir, clar, la millor proteïna d'entrada és tota aquella que a mi em permet cobrir les meves necessitats. I en el cas dels aliments d'origen animal no hi ha cap problema, perquè totes ho compleixen. Però en el cas d'aliments d'origen vegetal hem de fer aquestes petites combinacions. Mira, a títol informatiu, no? Simplement dir que hi ha dos llegums que ja s'ha vist que realment tenen bona qualitat proteica i potser no cal barrejar-los amb res, que, mira, per informació, seria la soja, uh-huh, i els cigrons. Bona. Aquests dos no només tenen proteïna, sinó que, bueno, també la qualitat proteica és bona.
Uh-huh. T'ho pregunto a la inversa, també. Què passa si una persona gran té dèficit de dèficit proteic?
A veure, dèficit proteic el pot fer tothom, és a dir, uh-huh, pots tenir una intervenció quirúrgica, pots tenir una malaltia, pots no menjar correctament, per tant, el pots tenir tothom. Però jo el que sí que m'agradaria, i si em permets, és fer una petita cunya, que és, normalment, si tu fas una dieta saludable, tu no fas carència de proteïna. Precisament és un dels temes més rellevants, perquè nosaltres fem un excés de proteïna. És a dir, tots els que estem, que mengem normal, uh-huh, i amb una dieta saludable, fem un excés de proteïna. Per tant, ara s'ha posat molt de moda que si la proteïna, la proteïna, però jo el que vull detallar és que la proteïna és molt important, que la gent que fa una dieta saludable no té per què fer carència, però hi ha situacions en les que sí. I aquestes situacions, una d'elles és la gent gran, doncs perquè situacions de que no arriben al vespre i et diuen: ah, no, no, mira, jo he agafat un iogurt i una poma i ja n'he tingut prou. Ah, no, no, jo, mira...
Anava per aquí, perquè hi ha molts casos.
Clar,
aquests.
Per això jo vull diferenciar ben bé això, perquè ara s'ha posat molt de moda la proteïna i sembla que tothom hagi de menjar proteïna i que tothom hagi de batllar per comprar un producte ric en proteïna. No, 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 no. La gent, si fas una dieta saludable, ja la tens més que coberta, no t'has de preocupar. Però sí que és cert que hi ha situacions com a vegades intervencions quirúrgiques, falta de gana, o tractaments amb quimioteràpia, o per exemple persones grans, uh-huh, que o perquè es troben malament, o perquè problemes de dentadura, el que sigui. Però aquí és on te veiem que a vegades hem de reforçar una mica en proteïna.
Val, perquè ens siguem conscients de tot plegat, perquè segur que hi ha gent gran que ens està escoltant, i no tan gran també, que pot arribar a pensar: jo vull una dieta rica en proteïna, que és el que estem dient una mica, sense passar-se la justa mesura, però la proteïna pot fer patir digestions molt pesades, també?
Les a veure, en principi, Dieta rica en proteïna, jo la paraula rica l'obviaria una mica. És a dir, nosaltres el que hem d'intentar és poder ingerir la quantitat de proteïna que el meu cos necessita. Val? Més que rica és bueno, poder cobrir les necessitats. Però sí que és veritat que hi ha proteïnes que costen més de digerir que d'altres. Quan ens fem grans, el nostre sistema digestiu va perdent eficàcia. De manera que allà on jo em podia menjar un bistec o un tall de peix i em sentava perfectament, a una certa edat, aquell mateix bistec, dius, ostres, que jo ara em prenc un bistec i estic tota la tarda amb el bistec aquí, no? Aquella frase. Sí, perquè evidentment el nostre sistema digestiu no és tan eficaç. Per tant, hem d'intentar buscar proteïnes que no només tinguin la qualitat, sinó que siguin de fàcil digestió. Una de les coses que fa que l'aliment sigui de fàcil digestió, i d'aquí al foc, no? És a dir, gràcies al foc, nosaltres doncs, vam poder tenir aliments de més fàcil digestió, que ens era més fàcil digerir. Doncs els aliments ben cuinats sempre són molt més fàcils de digerir que els aliments poc cuinats. Per què? Perquè part de la feina de la digestió l'estan fent doncs, al forn, als fogons, al microones, no sé. Aquest seria una. L'altra és vetllar per proteïnes que siguin més fàcils de digerir, i les coneixem. Per exemple, el peix és molt més fàcil de digerir que la carn, el pollastre és molt més fàcil que la vedella, o que el xai, o que carns així molt més dures. Per exemple, l'ou. L'ou és de molt fàcil digestió, i a més és molt econòmic, i recordo que es pot prendre amb tota tranquil·litat. Aquell mite del colesterol, això ja ha desaparegut. Després tenim la proteïna vegetal, els llegums són de fàcil digestió, per tant, és clar que tenim un ventall d'aliments que no només són rics en proteïnes, sinó que, a més, són fàcils de digerir.
Allò que ens deies, Eulàlia, abans, de que la proteïna vetlla pel bon servei, pel bon funcionament del nostre cos, i el nostre cos decideix on van aquests aminoàcids, la proteïna influeix en la funció immunològica del nostre cos, també?
Clar, sí, sí, pensa que tots els anticossos, quan nosaltres sentim la immunoglobulina, no? La A, la E, doncs tots aquestes estructures són proteïnes. Per això, poblacions amb dèficit de proteïna, amb desnutricions proteiques, el risc d'infecció és molt més alt. Per què? Perquè la falta de proteïna fa que no hi hagi un bon sistema immunològic.
Per tant, la qualitat de la proteïna també influeix?
I tant. Pensa que quan tu has de fabricar un anticòs, aquest anticòs, per fabricar-lo, necessita determinats aminoàcids. Si tu aquesta proteïna que li has posat o li has donat ja manca d'algun aminoàcid d'aquest, doncs pot passar que hi hagi problemes en la fabricació, per d'alguna manera, d'aquests anticossos, i tant.
Per tant, parlant de la gent gran, ens ajuden la funció cognitiva i a la salut cardiovascular, que són els dos problemes
per
antonomàsia?
Sí. Bueno, per exemple, la cognitiva, pensa que tots aquests missatgers o totes aquestes estructures que tenim al cervell i que ens permeten tenir memòria i passar la informació d'una neurona a una altra, això que en diem els famosos neurotransmissors, perquè transmeten informació, la majoria, molts d'ells, són proteïnes, són aminoàcids, la dopamina, la serotonina, el triptòfan. Si no hi ha proteïna, aquestes estructures no es poden fabricar. Per tant, clar que té una relació.
Abans em deies, Eulàlia, últimament ens estem tornant una mica bojos amb això a la proteïna. I ara entra en joc el batut proteic.
Clar. A veure,
és un error?
No és que sigui un error. Jo penso que aquestes coses s'han de contextualitzar. És a dir, una persona que fa esport, es dedica 3 hores a fer esport, la millor opció és que quan acaba té com una finestra anabòlica que dura doncs, probablement una hora i que és el millor moment per posar proteïna. Per tant, un batut proteic és una bona opció en aquell moment. Ens podem trobar persones que estan ingressades, que han passat per una cirurgia molt agressiva i que s'ha d'augmentar la proteïna. Clar, si no tenen gana, què fas? Doncs potser mitja tarda un batut de xocolata o de vainilla. És a dir, s'ha de contextualitzar. Però si no és una situació com aquesta, la gent gran el que ha d'obtenir és la seva proteïna dels aliments. El que passa, el que ens trobem moltes vegades és que la gent gran et diu, escolta, a vegades m'ho diuen, Eulàlia, jo al vespre un parell de mandarines. Aquí la proteïna no apareix. Jo, Eulàlia, mira, un iogurt i 2 galetes. Això és molt poquet. Per tant,
això, Eulàlia, ho faig jo. Això és el que et vull dir.
Clar, doncs això no està ben fet.
No està ben fet.
Al vespre I a més, la millor manera de... La ingesta proteica s'ha demostrat que no s'hi val a dir jo em prengo un batut al matí i ja la tinc per tot el dia. No, perquè l'excedent de proteïna que no aprofites, tu l'elimines. Per tant, la proteïna l'has d'anar posant al llarg del dia. Vol dir que al matí a l'hora d'esmorzar un got de llet amb uns cereals o una torradeta amb pernil o formatge, a mig matí pot ser un iogurt amb una fruita seca, que si tens problemes de masticació, doncs la fruita la tritures, la poses en forma de pols, a l'hora de dinar doncs pot ser una mica de pollastre, una mica de peix o una truita, a la tarda pots fer un iogurt, al sopar també, però hi ha aliments que ara la indústria alimentària els està enriquint en proteïna. Per què? Doncs perquè una bona opció és aquella persona que et diu mira, jo al vespre em faig un puré de verdures i ja no faig res més. Doncs en aquest puré, si la indústria alimentària o tu a casa has sabut posar proteïna dintre, doncs t'estalvies aquest tall de carn. Per exemple, un puré de verdures amb dos formatgets, un puré de verdures amb un ou dur tallat a trossets, un puré de verdures amb un pollastre triturat. Però ha d'aparèixer la proteïna. Llavors, hi ha aliments que avui en dia s'estan enriquint en proteïna, però no és perquè la gent hagi de fer una dieta hiperproteica, és per ajudar la gent que no cobreix la proteïna a través d'aquests aliments. Però si al vespre es mengen un tall de carn, un tall de peix, és que no cal que facin res, no cal que facin res. És només per cobrir aquella població gran que ens estem donant compte que menja molt poca proteïna. En aquest és on hem d'introduir aquests aliments.
Això, com sempre, Eulàlia, que ens ho recordes, tot equilibrat, per tant, va bé menjar proteïna, però no se'ns oblidi tampoc l'exercici físic.
Clar, no,
és que ara... Sortir a caminar una mica, encara
que
sigui...
No, és que ara per què parlem de la proteïna? Però és que la proteïna no serveix de res si tu no fas activitat física. Clar. És a dir, estar en un sofà 24 hores i anar menjant proteïna no servirà de res. És a dir, la proteïna, perquè la puguem posar a nivell muscular, cal activitat física, que és el gran problema de la gent gran, la pèrdua de massa muscular.
L'altre dia en parlarem de com ens alimentem si duem a terme un programa de 6 hores, però això serà un altre dia. Doctora Eulàlia Vidal, professora del Grau en Nutrició Humana i Dietètica de la Universitat Blanquer de Ramon Llull. Com sempre, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Blanquerna. Un podcast de Ràdio Estat. Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.